Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz. Equip de Guàrdia.
te convidem a fer una volta per Itàlia.
Indexació de dades.
Realment, allò que te proposam és una visita gastronòmica de forma ràpida i econòmica. És a dir, una visita que podem fer a la nostra cuina.
Consultant base de dades.
Al dia, la nutricionista Fanny Pons és l'encarregada de guiar-nos pel món de la pasta.
Arxiu localitzat.
Tot Itàlia i espagueti al dente. È un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra.
Spaghetti, macaroni, tagliatelle, ravioli. Es calcula que al món hi ha més de 600 formes diferents de pasta i que cada italià arriba a consumir-ne prop de 23 quilos cada any. A casa nostra és un imprescindible del rebost perquè és econòmica, versàtil, ràpida de cuinar i també és estimada per grans i petits. Tot i que sovint s'ha demonitzat a l'hora de fer dieta, la pasta és bàsicament sèmola de blat dur i aigua i forma part del patró de la dieta mediterrània reconeguda per l'UNESCO com a patrimoni cultural immaterial. I en volem parlar precisament amb la col·laboradora més al dente de la radiotelevisió pública de les Illes Balears, l'experta en nutrició... Fanny Pons, molt bon dia, estimada, com
molt
estàs?
Molt bon dia a tots.
Al dente, eh? Fanny al dente.
És una dona...
No estic passada.
No, 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 exactament. Crec que veig que has entès el missatge. S'ha de consumir-ne. Què és millor, anant per feina? La pasta seca, aquesta que poden comprar en els supermercats en paquets, o la pasta fresca, que és la que trobam normalment a refrigerats?
Mira, exactament igual. Dona consumir una que una altra, perquè la pasta seca originàriament ha estat pasta fresca. El que s'ha fet ha estat perquè mos pugui aguantar molt millor a dins un paquet i dins el rebost. X mesos ha estat deshidratar-la, se li aplica una font tèrmica per treure l'aigua, i així, lògicament, el nivell de contaminació disminueix totalment i mos aguanta molt millor si la volen conservar, per exemple, a dins del rebost. Quina diferència hi hauria? Perquè, a més, hem de dir que amb aquest tractament tèrmic de treure aigua no se perden nutrients. Per tant, a l'hora de menjar-la obtenim els mateixos nutrients de la fresca que de la seca. El que mos variaria seria un poquet el temps de cocció. Una pasta seca li haurien de donar entre 8 i 10 minuts de cocció. És important mirar el temps que mos recomana el fabricant, exactament, és important, i la pasta fresca estaríem xerrant de 4 o 5 minutets, ja la tindríem a punt.
Fanny, sempre l'han demonitzada una miqueta la pasta i no sé si és un bon moment per desmuntar qualque micro d'entrada, per exemple, engreixa o no engreixa?
Anem a veure. Quan nosaltres xerrem d'engreixar o no engreixar, tot dependrà del greix que nosaltres puguem afegir a l'elaboració del plat de pasta. Perquè hem de dir que la pasta, a nivell intrínsec, a nivell nutricional, mos aporta més o manco 83-85% d'hidrats de carboni complexes en forma de midó. Un 14-15% de proteïna i entre un 1 i un 2% de greix. Per tant, estem parlant d'un aliment que mos aporta en si molt poc greix. Els greixos, normalment, quan serà d'un plat de pasta i el que mos augmentaria molt més les calories del plat seria totes les salses, que si bacons, que si nates, que podríem afegir a
l'elaboració. Efectivament.
Que podríem afegir a l'elaboració culinari. Per altra banda, què hem de dir? Abans, la vida pues, era, en el dia a dia, el que eren les feines, no, érem com a més actives. Avui en dia molta de gent passa molt de temps assegut, o dins el cotxe, o una oficina, vull dir, han tornat en els anys molt més sedentaris. Per tant, avui en dia ja, el que és el triangle de la nutrició, aquest 60% que ens han dit sempre que els hidrats de carboni complexes han de formar part de la nostra dieta diària, avui en dia canvia un poquet. El que fem és extrapolar la quantitat d'hidrats de carboni que ha de prendre una persona en funció de l'activitat física que fa. No és el mateix una persona que és activa, que va al gimnàs, o una persona que és sedentari. Si jo faig una ingesta X de calories, però jo aquestes calories els crem, ja siguin en forma d'hidrats de carboni complexes, siguin en forma de proteïna, siguin en forma de lo que sigui, perquè el cos té capacitat pràcticament d'obtenir energia de qualsevol cosa que li donem. Però si jo faig un balanç energètic negatiu, puc menjar pasta perquè la cremaré fent activitat, però si jo m'impasta i no me mot de sofà, evidentment, aquest balanç energètic me sortirà positiu. Clar. I hem de dir que aquest midó que mos aporta sa pasta, una vegada l'han digerit i metabolitzat, mos dona molècules de glucosa. Aquestes molècules de glucosa són les que passen en el torrent sanguini i les que entren a dins les cèl·lules per proporcionar energia. Part d'aquesta glucosa que no omplien les cèl·lules se queda com a reservori en forma de glucogen en el fetge i en el múscul. Però a vegades, o sigui, encara hi ha més excedent, ja les cèl·lules han consumit la glucosa, ja han fet aquest reservori en forma de glucogen, però encara en queda, el cos el que fa és un procés que se diu lipogènesi, que és a partir d'aquesta glucosa sobrant, forma greix i s'acumula a les cèl·lules grasses.
Clar, per això...
Per tant, alerta.
La pasta se recomana per esportistes. Jo, de fet, totes les vegades que he fet una marató, es dia abans...
Sí, fan moltes de maratons.
Ara, perdona, he participat a dues.
Ai, Déu meu!
Una altra cosa és que t'hagi acabades. Però jo he
L'important és participar
sempre.
I que... Sí.
Com diu el meu guru, en Jaume Gelabert, de Salut Arreu, aquí tu coneixes... Tota primera passa compta.
Talment.
Per tant, passa que fas, passa que ja la comptabilitzes.
Totalment.
I jo, dos pits que he participat en una marató, tot i que no l'he feta sencera, ara no en generem a ningú, jo he anat a sa pasta party, que se fas dia abans, que has anat a menjar pasta les totes per tenir energia per l'endemà.
És que si han d'anar a la ratllada...
Si ets esportista d'elit, com pot ser el nostre cas, dels tres que som aquí avui, podem menjar pasta per obtenir energia. Si no, si dius tu, si aquell dia sabem que quedam en el sofà, pot ser sa reacció de pasta, pot ser una mica més petita. Anem a més mites. Pasta refinada o pasta amb farina integral? Ho dic perquè també de vegades tenim la sensació de que tot allò que és integral ha de ser millor. No sé si en el cas de sa pasta és així.
També és millor. També sí? És millor, sí, perquè una pasta refinada només s'emplea el que és l'endosperm, que seria la part central del gra, que és allà on se concentra pràcticament tot el midó. Quan s'arran d'una pasta integral, també aprofitant l'escorça, allà on hi ha el segó, que seria la fibra, i el que és el germen, que també se concentrarien aquests greixos que han comentat, amb poca quantitat, però un poquet de greix, i també les proteïnes. Per tant, molt millor s'integral. També hem de dir que el temps de cocció molt variarà. La pasta integral sempre costarà un poquet més, li haurem de tenir un minutet més a l'hora de cuinar, que no, si la pasta no és integral.
Mami, quin plat de pasta m'ho recomanaries perquè fos sa, equilibrat, bo de fer també?
Mira,
quin seria la millor opció?
La combinació d'aquesta pasta, és que tot dependrà. Si volen menjar un plat de pasta i no han d'anar a fer molt d'esport, però volen menjar un plat de pasta, el seu seria combinar-la, per exemple, amb un fungi porcini, amb un xampinyonets, fer-la un poquet com la fan els italians, que és en pasta al pesto, amb un poquet d'oli d'oliva i un poquet d'orenga o qualsevol herba aromàtica, un poquet de salsa de tomàtiga, amb pomodoro...
Clar, però pomodoro, no pomodoro més Frito. Oli... més carn, més tot. És
claro,
clar, quan
si
més sumam...
O una amanida, una ensalada.
També una ensalada de pasta també seria perfecta, però bé, si nosaltres, és això, hem de fer una cursa important i hem de fer bastant d'esport, doncs, escolta, podríem fer serratxó de pasta combinada amb una carn magra, per exemple, amb pollastre, i una salsa de tomàtiga cuinada amb oli d'oliva. Tot dependrà un poquet dels gastos. El mateix que jo te deia, si tu tens el cotxe, has d'anar a la ratllada, has d'omplir el depòsit.
Sí.
No mos podem arriscar a anar a reserva perquè no arribarem.
Sí,
si anem en reserva, s'haurà de fer una cursa... Correcte.
Ara, si vius a la ratllada...
No. Jo estic xerrant, és que de veres... Era necessari fer aquesta aclaració. Jo crec que tothom mos ha...
Estimada, anava en el fil del que tu has dit. Si nosaltres...
Digues.
Anem a la ratllada, sí. I som d'aquella ratllada, consumirem zero benzina, o una fracció infinitesimal. En canvi, si nosaltres partim des de ciutat i hem d'anar a la ratllada, convé tenir depòsit una mica ple perquè sí que el faran servir. En sa pasta és el mateix.
Lo mateix. Si hem de quedar en el sofà i no hem d'anar a la ratllada, no és necessari anar a la gasolinera. Perquè,
també.
Bàsicament, el que més mos aporta és el midó, que és una font d'energia que principal, perquè hem dit que el cos pot tenir energia de moltes coses, però la font principal energètica de combustible que li donem al nostre cosset.
Tens cap altre dubte, qüestió...
Tema gluten, que també s'ha parat molt de moda. Hi ha gent que compra pasta fora gluten, que dius, si no ets celíac o no ets intolerant, pot ser el que faràs acostumar al teu cos quan no toca. Que també les modes van una mica,
van
una mica així.
I després, els qui paguen la romput d'això són les persones que realment necessiten aquests aliments sense gluten i el que fa el mercat és pujar-los molt el preu. Hem de dir que no és millor la pasta sense gluten, està totalment indicada per les persones que són celíques o que poden tenir una intolerància en aquesta proteïna, però si no tenim aquest problema, és que tot el contrari, pensant que el gluten es actua com aglutinant i és el responsable de donar un poquet d'elasticitat en aquesta pasta, per tant serà més bona i també més bona de coure. I el que tu deies en el principi del tente, escolta, molts han de menjar. La pasta no ha d'estar blana.
Passada.
Passada. Perquè, a més, serà més mala de digerir. Sempre molt millor deixar-la en aquest puntet de que la puguem rovegar i no la mos hagin de quasi enviar.
Ara m'heu fet tantes ganes de menjar pasta que ara m'obligareu a anar a fer una marató per poder menjar pasta.
Però si hem estat tots a Bolònia, el tema d'avui de la pasta era per fer un homenatge a Bolònia, a Itàlia, exacte, allà on se menja una pasta extraordinària.
Espectacular.
I sobretot combinar amb aquest ragú, que això és que no té preu.
No té preu ni color.
Sí, preu en té. Però
té preu.
No entrarem aquí.
Però me refereix que no és paladar, és un plaer.
Totalment d'acord.
I doncs sí, avui aquest homenatge a Itàlia, a Bolònia, a la pasta, amb la Fanny Pons. Moltíssimes gràcies, Fanny.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
Història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
El motiu del Dia Mundial de la Ràdio, No Venim en Manual, va fer un programa que ara en és públic a la Universitat de les Illes Balears.
Revisió d'arxius.
El lema d'enguany de la ràdio és Ràdio i Intel·ligència Artificial.
Així és per l'ensió.
Així que la tertúlia dels més joves de la ràdio va estar centrada en l'ús que se'n fa de la IA a les aules.
Inici de reproducció.
Continuem en aquest programa especial des de la Facultat d'Educació i fins ara hem estat parlant de tot el que podem fer en la ràdio, com podem ajuntar mirades diferents, edats diferents, maneres de pensar diferents, i ara ho posarem en pràctica. Farem una tertúlia amb participants molt diversos per parlar d'un tema molt actual i que interessa molt als professors, que és educació i intel·ligència artificial. I ho farem, a més, des de diferents perspectives, perquè tenim alumnes de diferents estudis, en Eduard, que estudia Economia.
Hola.
En Sergi, que estudia per ser professor de primària.
Hola.
I en Joel, que comença secundària.
Hola.
I també tenim, com hem escoltat abans, en representació de les famílies, en Vicky, una mare.
Hola.
En Javier, professor de primària i secundària.
Hola.
I afegint també a una professora d'universitat que molts dels futurs professors ja coneixereu, que és Navelina Miquel. Bon dia.
Hola, bon dia.
I bé, anem a entrar en matèria. Esteu tots preparats, sí?
Sí.
Sí, sí? Molt bé. Idò, bé, anem a viatjar una miqueta en el temps, una miqueta enrere, quan se va començar a parlar d'intel·ligència artificial. Era una cosa de pel·lícula, pràcticament, no? Bàsicament, robots. Però després, quan va començar a ser un tema més proper, sempre se vinculava al mateix, es plagi. Seria com una eina perquè els alumnes copiassin feines o perquè fos també més difícil pels professors saber quin treball, bé, si aquell treball l'havia fet l'alumne o l'havia fet una IA. Però en molt poc temps tot ha canviat. L'intel·ligència ha passat de considerar-se només una eina per copiar deures a formar part del nostre dia a dia. La tenim en els cercadors, a les aplicacions, a les xarxes, en el mòbil. Ja hi ha gent que l'empra per saber quin menú fer amb el menjar que té a la gelera, per demanar-li consell quan ha discutit amb un amic, per mirar les factures d'electricitat que no entenem, també. Per això avui ens volem aturar a analitzar aquest canvi, però centrant-nos en l'àmbit de l'educació. Volen saber com s'està utilitzant realment, què ha canviat els darrers anys i també com la veuen alumnes, professors i famílies. Així que vinga, anem a començar fent una miqueta d'investigació, parlant amb els estudiants. Heu de ser sincers i si no, parleu en general, si no voleu parlar en particular. Se fa servir la IA per estudiar, per fer feines, s'utilitza més a classe, a casa. Començam amb en Joel, el més jove, a ESO.
Jo he vist que la meva classe s'utilitza en casa, classe encara que un poc més escondides, per dir-lo d'alguna manera. Després també s'utilitza com un amic o per dubtes i bueno, un poc per tot, com un amic que està tot el temps amb tu.
Disponible a tot el
24/7.
Amén, vinga, Eduard.
Exacte. És a dir, primer va començar, com dius, per fem aquest treball que descriure tantes paraules d'aquesta manera. Després ja hem perfeccionat fes faltes d'ortografia posta perquè aparegui que l'he fet jo. Bla. Però la veritat és que ara també veig molt d'usos imaginatius, no de tasques tan mecàniques, sinó de ajuda'm a pensar com podria fer això.
Els alumnes de magisteri com l'empren? Sergi, a mem.
Bé, no sé. Mentiria si digués que no s'usa, la veritat, però, no sé, jo particularment, pues, per què l'ús? Pues, no perquè me faci un treball, l'ús bàsicament com una guia, sobretot magisteri i tal, que coses més pràctiques, pues, escolta, pensa en una activitat que estic perdut, saps?
No sempre més... per copiar i aferrar.
Jo no.
Després farem enquesta. Anem a ESO, no? En aquests primers cursos d'ESO, lots com en Joel, de 12, 13 anys. Tu creus, Joel, que entenen bé com funciona? Que la contrasten, la informació, quan l'usen, o la veuen com una eina fiable?
Jo veig que l'utilitzen com l'eina, o sigui, el cercador final, quan no tenen paciència per cercar o fer la pregunta adequada en Google. La que fan és la font més fiable, és ChatGPT, i he vist moltes vegades que es pensen, lo millor li dius que te faci un text i està perfecte, no té cap falta, jo estic bé i de batxiller, i se pensen que no se nota i ho entreguen així sense corregir res.
Clar, i canta, no?
Molt.
M'imagino que els més grans sí que la veuen com... Sí que veuen les errades que té de vegades i no te pots refiar o no. Hi ha gent que diu com en Joel, vinga, això va bé i ho enviem i ja està.
Bé, no sé, jo crec que l'experiència i el fet de ser més gran pues, t'ajuda un poc, no? Està clar que si estàs fent, jo què sé, un treball de qui va escriure Amèrica i te diu que va escriure Amèrica, jo què sé, en Jaume primer, doncs pues, no, però sí que és veritat que, bé, a vegades sí que s'acaba un poc la tendència de no revisar, però sols pues, un treball que s'ha entregat les 12 i no tens... Però jo... I sol,
de les 23.59, no?
És de les 23.59, no? Que t'enganya. No, però jo crec que sí, en general se fa un bon ús. És a dir, s'usa, però s'usa en consciència.
Molt bé. Amem, anem a veure com s'usa a classe, no? En els instituts, Joel, vos proposen alguna vegada activitats fent servir la IA o tendeix a evitar-se el seu ús a classe?
A veure, jo el que he vist és que els professors diuen tinc una tècnica per a pillar-te, o sigui, utilitzen... te fica un por, tipo, si fas còpia i pega, jo ho sabré i ho posaré en el ChatGPT, m'ho dirà, i clar, després la gent intenta evitar-ho, posa paraules seves, fica faltes, o sigui, ho intenten evitar al màxim, però sobretot fica un por als professors.
No, no la veu com un amic,
no, ja. Com un enemic.
Com un enemic. I si és universitat, ja se comença a integrar de vegades, a mandar vostres tasques usant seia, per exemple?
Jo tinc professors que diuen sé que l'empleareu sí o sí, així que vos recomano que no l'empleeu per la part de comentaris, sinó que l'empleeu per la part d'ajudar-vos a interpretar gràfics. Però que en el final, l'interpretació final, la feu vosaltres. És a dir, mos diuen no vos prohibirem res perquè... Tanmateix veig que ho ampliareu d'una manera o l'altra, però sí que m'ho recomanen a bon de veres m'ho pot ajudar i a bon no.
Molt bé. Ara parlarem amb professors, però abans aturam en Naviki, sa mare representant avui. Els adults l'empram més, a seguir, en el nostre dia a dia?
Sí.
Creus que sí, ja?
Sí,
que...
sí. El tema és que no saben que l'empram, però sí que l'empram.
Clar.
O sea, sí, o sea, tu cerques en Google, te surts resposta a dia... I dius, oh, que bé que m'ho ha fet, i no he hagut de posar hashtags ni coses d'aquestes.
Molt bé. I tu creus que com veuen els pares i mares el seu ús a l'àmbit educatiu?
En general, malament. Jo crec que en general encara se té aquesta idea de que si és nin empresia és per fer trampa.
Per fer frau.
Per fer frau, sí, en general, sí. Nosaltres o que nostre sí que l'empram i no per fer frau, a vegades... per exemple, un problema de matemàtiques que no saps on està cerrada i ho has repetit 4 vegades, li dius així que ho faci i mira cerrada. Però de forma molt puntual. En general, jo, la major part de gent que conec, no volen ni sentir parlar d'ella.
Anem a les professors, vinga. Començarem parlant a primària, no, perquè és vera que la tecnologia està més limitada, ja a instituts. Com deia en Joel, Javier, els professors la veuen com un aliat, tu creus, o més bé el contrari?
Jo crec que ho veuen al contrari, no? I a més, sempre que xerrant d'això me'n record que en Joel va dir la màquina que t'hace los deberes. I vaig dir, ostres, a veure, el son ni de tot, nin, hem arribat en això, no? Ràpidament vaig pensar, bueno, jo com a profe he d'intentar evitar que la màquina de hacer los deberes faci los deberes, no? I com se pot fer això? I vaig pensar, pues haurem de tornar enrere, haurem de tornar a escriure a mà, haurem de tornar a fer llegir davant a classe llibre, perquè si no, el meu fill no ho fa, o sigui, m'imagino que els altres tampoc, i haurem de modificar això, no? A canvi, però, per la meva tasca de profe, si jo utilitzo IA per fer que la meva feina sigui més lleugera en tot el paperon que tenim, crec que és la bona notícia, no? Que tenim una nova eina que igual que als joves els hi fa la feina, a nosaltres també ens podrà ajudar molt, no?
Anem a Adelina. Quina visió tenen els professors en general de universitat sobre l'ús de Ciela? Comencen a integrar més a les classes?
És una pregunta complicada. Jo no voldria xerrar per tots els meus companys. Puc xerrar des de la meva experiència. Jo crec que ja és una gran oportunitat. És una gran oportunitat per personalitzar l'educació, per donar records i crear tutors que estiguin en l'alumne a qualsevol hora que ell vulgui estudiar. No tenir por a fer una pregunta d'algo que no entens perquè hi ha gent que és tímida i no vol demanar les coses a classe. Crec que mos pot servir per anar més enllà, però sobretot crec que hem de pensar que si els teus alumnes fan els teus treballs en via, igual és que t'estàs equivocant. Igual el problema és teu per demanar aquest treball.
Molt interessant. Anem a parlar un poquet d'aquests temes, no? De com canviar pot ser la forma d'enviar les tasques, d'avaluar fins i tot. Una redacció, un treball escrit, seria... Té sentit demanar una redacció a un lot de 12 anys?
Jo crec que si demanes una IA per fer un document dins el Google, jo no crec que vagi gens bé, perquè és molt fàcil utilitzar ChatGPT per copiar. Després, si ho fas en paper, fa més pressa copiar-lo, no tenen tant de paciència per fer-ho, però no és tan efectiu. Jo crec que ho podrien enfocar d'una altra manera, sinó aprendre a utilitzar la IA, que la IA t'ajudi a fer-ho, però d'una manera menys directa, més creativa, o sigui, enfocar els deures d'una altra manera, aprofitant-se ja.
Tu, com a nen que fa ESO, tu creus que s'hauria de prohibir ser IA? Quina opinió tens?
Jo crec que al final és un poc com els nens petits, que tu no els deixes ni veure la tele ni jugar a videojocs. Al final, quan arriben a l'adolescència, aconsegueixes l'efecte contrari. En el final, que fan ells per fer el contrari del que tu dius, ells ho fan més del que farien si tu ho fessis dosificant-lo i poc a poc. En canvi, amb la IA passa el mateix. Si tu no ho deixes fer-ho, al final ells diran, buah, soy un malote, i ho voldran fer. Llavors, al final, si tu ho enfoques d'una altra manera i des d'una altra perspectiva, que no sigui esplagi, ells no pensaran de fer esplagi, sinó l'utilitzaran d'aquella manera que tu vulguis i aquella manera que tu més o menys li digues que ho facin.
Molt interessant. Estau d'acord, els altres? S'ha de prohibir la IA?
No, no s'ha de prohibir. Sí, és una eina superpotent que el que s'ha de fer és ensenyar a emprar.
I doncs vinga, anem a parlar com s'ensenya a utilitzar la IA, no? En què pot ser molt útil, venga, Sergi, i en què no acaba de funcionar massa bé? Tu què trobes?
No sé, jo crec que pot ser molt útil com a punt de partida per quan estàs perdut en qualcuna cosa. És a dir, tu te donen un treball o una tasca a fer, i si tu no tens ni idea, pues, a part de cercar a Google, pues, trates d'ajudar-te amb ser IA. En què no pot ser útil? Hombre, pues, en fer el treball i el que te manin en tota la seva totalitat. És a dir, jo crec que el factor humà és que se nota, no? A la fi, que tu facis un treball i tingui la teva pròpia identitat és molt important, i sobretot, bueno, a les futures professions que nosaltres durem a terme, crec que està molt bé com a punt de partida, però no està molt bé per executar un resultat final.
Veient en Joel riure fa una estona quan xerraves d'en què no és útil, crec que tens alguna experiència d'en què no és útil seria, no?
Sí, jo he vist que molts dels meus companys, quan han de llegir un llibre, moltes vegades el que fan és demanar-li a Sia, i el més que Sia no està preparada per dir-te no tinc la resposta, i te respondrà el que sigui mentre ho respongui. Per tant, moltes vegades s'inventa personatges dels llibres. Si a lo millor tu li dius el capitán d'un barco i t'ho posarà, si a lo millor el llibre té a veure amb un tema de Roma, i te ficarà personatges històrics romans encara que no tinguin cap sentit. Per tant, el que recomano jo, llegir-te el llibre.
D'acord. Molt bé, amb això no funciona. Parlant de com emprar-la, parlant també de com ensenyar, quines habilitats penseu vosaltres que són imprescindibles per manejar una IA, Eduard?
Primer, saber un poquet de lo que li estàs demanant. També molt important, així com aprenem a comunicar-nos amb persones, aprendre a comunicar-nos amb intel·ligència artificial, perquè, com ha dit en Joel, te pot fer barbaritats. En el final hem de saber que és un programa que funciona mitjançant una sèrie de prompts, que són el que tu li escrius, els missatges que tu li dius, i has de saber dir de manera específica el que vols que faci, però sense passar-te perquè després no s'embulli, li has de dir d'una manera molt clara. És a dir, has de tenir en compte moltes coses, que suposo que s'anirà perfeccionant, t'anirem aprenent, però t'has de saber comunicar amb ella. És a dir, jo diria saber un poc el que li estàs demanant i saber comunicar-li el que li vols demanar.
Com penseu els professors que se pot usar dins aula, Avelina? És difícil, és una pregunta ara una mica complexa.
A veure, per jo no és complexa, perquè jo enguany he implementat la IA totalment a la meva assignatura, a la planificació docent, però clar, és un exemple personal. Jo he aplicat el model de classe invertida, on els alumnes preparen el temari pel seu compte, i després tenim temps, en lloc de donar classe magistral, per treballar temes d'ampliació i treballar altres aspectes relacionats amb el temari. Clar, a nivell universitari de vegades hi ha temes que són molt complexos i treballant-los pel teu compte pot ser bastant dur. Per tant, la IA ens pot ajudar a crear tutors personalitzats que ajudin els nostres alumnes, sense al·lucinar, a respondre i a entendre aquests temes. Què passa? Que després no s'empleen com s'han d'emplear, perquè en lloc d'emplear-los per resoldre dubtes, les empleen per dir, bueno, i quines preguntes tipus me poden fer d'aquest examen, d'aquest temari? I és bastant complicat, no? La podem emplear per fer podcast, intel·ligència artificial, vídeos, mapes mentals, tot tipus d'eines que poden ajudar a implementar una visió universal de l'aprenentatge en diferents metodologies o maneres de proveir als nostres alumnes amb material. Per jo és una eina molt potent i molt bona. I també voldria dir que CIA no ha només una IA, ha moltes IAs, hi ha IAs molt potents, hi ha IAs que la pot fer el que vulguis, sense al·lucinar, sense inventar-se personatges, sense cometre errades. Afortunadament, encara molts alumnes no les coneixen.
A primària, Javier, de forma molt, molt breu, com se podria emprar? O a secundària, perdona.
S'ha d'emprar primer per ensenyar als alumnes quin consum ètic poden fer, no? Tornem al mateix problema d'abans, no? Seria 2 anys, 3 anys, però penseu que el cos docent té un nombre de profes molt, molt gran, que si no fan una adaptació i no se reciclen amb aquest apartat, pues no donaran sortida. I jo crec que mos donen una ajuda a la qual abans no arribaven, no? Per exemple, antes, per fer una presentació, jo estava de 20 a 25 minuts, depèn, no? Ara pràcticament la tens en 5 minuts, un poc el que deia la Belín, que clar, ho tens molt més ràpid i són dues coses que jo crec que ha estat un objectiu de sempre l'educació, que és personalitzar l'aprenentatge i individualitzar l'aprenentatge. Gràcies a la IA aconseguirem això. La bona notícia, que sempre dic que és en John Hattie, que és la persona que ha estudiat el que més té impacte en el món de l'educació, i afortunadament per tots nosaltres és el docent, no? O sigui, si el docent no és capaç d'estar a l'última, per dir-ho de qualque manera, de saber el que fa, per què ho fa, pues aquest impacte, si no estàs així, pues és mínim. Per això dic que tenim la bona notícia que sempre necessitarem docents, no? Per molta IA que hi hagi, perquè sempre hi haurà de qualcú que ens haurà de manejar. I sobretot podrem atendre en aquesta diversitat que de cada pic és més diversa, sobretot en qüestió d'atenció, concentració, planificació, perquè les generacions que ens pugen, pues, el quotient intel·lectual era antes el que miràvem com a norma, i ara ja començam a mirar els temps que poden estar pendents de fer una tasca, no? I va minvant de forma radical.
I donem a acabar aquesta tertúlia tan interessant en la mirada dels al·lots, un poc una conclusió de com s'hauria d'ensenyar, un consell per alumnes, per famílies, per professors. No ho han comentat, però també és vera que han de fer al·lusió, a part de totes les possibilitats que ofereix, que també allà veus que assenyala que ha de preocupar una miqueta si pot afectar la nostra creativitat, també la capacitat de pensar per nosaltres mateixos, de confiar en el nostre propi criteri. Afegim un poc tot això en el còctel i acabam amb la vostra conclusió. En lots, quin consell donau de forma breu, Sergi?
Jo sempre seré un bon defensor de que s'ha d'utilitzar-la, s'ha d'usar amb seny, és una eina molt potent, però també que com a eina mica no se pot eliminar, s'ha d'estar en el dia a dia, però, ojo, peus a terra, que és molt potent, és vera que te pot ajudar moltes coses, però te pot has de passar.
Eduard?
Efectivament, és una eina, i així com podem pensar que un cotxe pugui ser una eina que mos du d'un lloc a un altre, si a tu t'ensenyen a conduir anant sempre a 160, t'estan ensenyant a emplear malament l'eina o d'una manera més arriscada. Si t'ensenyen a emplear l'intel·ligència artificial, els teus referents, o l'empleen només per fer plagi, llavors segurament tu acabaràs també només fent plagi. En canvi, si t'ajuden a aprendre a explotar aquesta eina, podràs fer moltes més coses.
Molt bé, Joel, algun consell?
Jo diria 4 coses, que serien tenir cultura, perquè si no, no saps si t'estan ganant o no, esperit crític, o sigui, no t'acreguis tot el que et diu, perquè no és una font del tot fiable, ¿vale? I primer, per tenir esperit crític, primer has de tenir cultura, que això té un col·legi, ¿vale? Després, també, tenir creativitat, perquè de vegades, si utilitzes tant seia per començar una idea perquè t'inspiri, després, si tens una fulla en blanc, no ho sabràs fer. Els professors, que no diguin que és per plagi, perquè si no, d'alguna manera provoquen els nins a fer plagi. I últim, i també, jo, per exemple, l'altre dia estava jugant en el Gran Turismo i volia modificar un cotxe i no sabia fer-hi tota l'estona, cada dos segons demanava si ja, què hago ara, què faig ara, què hago, com me muevo. I clar, que una cosa que s'ha de fer amb intuïció, després tu no la saps fer tot sol. Per tant, no explota tant si ja i ja està.
Vida d'arxiu.
IB3 Ràdio és història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Moment per conèixer patrimoni de les Balears.
Revisant catàleg.
En concret, el castell i l'Almudaina d'Eivissa.
Consultant base de dades.
Així mos ho explicaven els nostres companys del dia a Eivissa i Formentera.
Play.
Idò, com fem almenys una vegada al mes, ens endinsam a Art i Part, l'espai on miram Eivissa a través del patrimoni i de la història de l'art. I, com sempre, ho fem amb la historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó. Bon dia, Matilde.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Avui na Matilde ens acompanya en una visita a un dels espais més emblemàtics de la ciutat d'Eivissa, un lloc que durant molts anys ha estat tancat i que ara ha tornat recentment a obrir-se al públic. L'altre dia, de fet, vam estar allí fent el programa, però falta va parlar-ne només d'art. Matilde, de quin lloc estan parlant avui?
Pues vamos a ponernos en situación con una música primaveral, que justo esta semana empieza la primavera, para hablar hoy del castillo y la Almudaina de Eivissa. Es un lugar muy especial porque en él podemos observar más de 2.600 años de arquitectura y de historia del arte, desde restos fenicios hasta intervenciones artísticas contemporáneas.
Y cuando visitem aquest espai, ¿quin tipus d'arquitectura es la que hi trobem principalmente?
Pues fundamentalmente encontramos arquitectura defensiva, porque es un castillo, ¿no? Responde al modelo fortaleza situado en un punto elevado, pensada para controlar el territorio y proteger la ciudad. Como era el sitio donde se podía defender mejor, todas las civilizaciones que han llegado a la isla se han instalado allí. Por eso tenemos restos de tantas civilizaciones diferentes. Además, el castillo y la Almudaina estaban separados por una muralla interior. Pensad que no es lo mismo, ¿no? El castillo es la parte militar y la Almudaina era el espacio civil, donde vivía el gobernador. En realidad, estamos hablando aquí de un compendio de diferentes épocas y diferentes edificios. No es un único edificio siglo XII, no estamos hablando de eso. Son diferentes edificios de diferentes épocas.
I quan es van fer les obres del Parador, també van aparèixer moltes restes arqueològiques. Quins són les més interessants des del punt de vista històric i artístic?
Pues las excavaciones han sido muy importantes porque han permitido documentar las primeras fases de ocupación de la Acrópolis de Eivissa. Se han encontrado restos fenicios muy antiguos del siglo VI a.C. o finales del siglo VII. Y cuando hablamos de Sakaleta, del programa de Sakaleta, hablamos de que Sakaleta de un momento dado se abandonó y se fue la gente a Dalvila. Pues ahí es donde se instaló. Entonces son estructuras urbanas de casas y calles y están tienen diferentes restos en diferentes partes, pero si vas al patio de armas, perdón, ahí están los restos que se puede ver, una calle y se puede ver unas casas. Sí, sí. Elementos. Luego tenemos elementos defensivos como la muralla púnica, había trozos de muralla púnica, datada entre los siglos 3 y 4 a.C. Hay restos de muralla árabe también y torres. Y uno de los hallazgos más interesantes, pues hemos hablado de momento de arquitectura defensiva, pues vamos a hablar de arquitectura religiosa, porque uno de los elementos más importantes es los restos de un templo romano. O sea, por eso ya vamos colocándonos, ¿no? Todos se han colocado en el mismo sitio, todos deciden que es el sitio perfecto para defender la ciudad, y entonces primero los fenicios, restos púnicos, y luego tenemos restos romanos. Además, han aparecido numerosos restos cerámicos en diferentes catas, y ahí han encontrado ánforas púnicas del siglo 3 y 2 a.C., restos cerámicos tardorromanos, incluso un fragmento de una jofaina turquesa de origen almohade o mudéjar del siglo 13, y luego aparte de cerámicas medievales, siglos 14 y 15. Todo esto demuestra que este lugar estuvo ocupado de forma continuada durante más de 2.000 años.
Y un dels elements més visibles és la Torre de l'Homenatge. Quin valor arquitectònic té?
Pues esta Torre de l'Homenatge es uno de los elementos más importantes del conjunto. Se construyó en el siglo XIV. Ya es de época medieval cristiana, porque pensad que la primera parte de la Edad Media era pues musulmana, ¿no? Entonces presenta una planta cuadrangular y está construida con sillares regulares de piedra de mares. En el interior encontramos una estancia que no, de momento no se puede visitar, que es con bóveda y arcos ojivales, que aún son muy característicos de la arquitectura medieval.
¿Dius de moment perquè després es podrà visitar?
Bueno, creo que dijeron que sí, pero habrá que verlo. Las excavaciones han demostrado que debajo de esta torre del siglo XIV había restos de una antigua torre islámica también. O sea que, digamos como que es un monumento maravilloso de la historia de la Ibiza.
I també hi ha un edifici molt important dins del conjunt, que és la Casa del Governador. Quines característiques artístiques té?
Pues la Casa del Governador es un poquito posterior, es la residencia de los gobernadores de la isla desde el siglo XVI. Desde el punto de vista artístico es muy interesante porque combina diferentes estilos. Tenemos, por un lado, elementos góticos. Si podéis ver, hay alguna ventana con arcos ojivales. Ojivales significa que es arcos apuntados. Sí. Yo siempre digo que el gótico mira hacia Dios, con lo cual todo va para arriba, arriba, arriba. Y luego tenemos elementos también renacentistas, como estos arcos rebajados que están en la zona de la recepción, que han montado unos arcos rebajados. Pues estos son arcos renacentistas, porque así como el gótico miraba hacia Dios, el renacimiento mira hacia el hombre. Y entonces lo hacen a la medida del hombre. Ah, y entonces por eso están ahí rebajados. ¿Qué más tenemos? Estos arcos rebajados se desmontaron en un momento dado, se guardaron y se han vuelto a montar y se han montado al aire. Porque antes estaban encrastados en un muro y ahora están como ahí al aire. La verdad es que quedan muy bonitos.
Sí, sí.
Y entonces es un puzzle de diferentes épocas. Y luego, ya para una cosa personal, en la Casa del Gobernador estaban hasta 1972-73 estaba el ejército, ¿vale? Y da la casualidad que el coronel en el año 71 era mi abuelo. Entonces su despacho estaba en la Casa del Gobernador y hay una habitación que es una suite, una junior suite que es preciosísima, y ahí era el despacho.
Ostres, quina casualitat. I hi ha també un espai conegut com la Sala de les Voltes. Què ens pots explicar sobre aquest edifici?
Esta Sala de las Voltas o de las Bóvedas fue construida en el siglo XVI al mismo tiempo que las murallas, ¿vale? Tiene, de hecho, una serie de estandartes que pone Felipe II, porque Felipe II es el impulsor de las murallas, ya lo sabemos. ¿Y qué pasa? Que este edificio ya está en esa época renacentista, pero tiene una sala que se llama la Sala de las Bóvedas, que es una que está hecha al estilo gótico. Y es como cuando hablamos del retablo, ¿no? Que se hizo en 1503. Yo ya tocaba Renacimiento, pero el retablo es prácticamente gótico. Pues pasa lo mismo, digamos como que no se corta los estilos, sino que se solapan y de repente dices, pues a mí me gusta más el estilo anterior, pues voy a hacerlo en el estilo anterior. Entonces hacen una sala con 9 pilares cuadrados con bóvedas de crucería que se cruzan en el centro de este pilar cuadrado, y esto es muy gótico. Entonces tenemos ahí, pues si queremos ver diferentes estilos, pues tenemos este estilo. Ahora continuamos en la segunda parte y vamos a poner otra música para ambientarnos.
També hi ha una pintura de la mateixa època històrica molt interessant relacionada amb Felipe II, veritat?
Sí, en la Sala del Polvorín s'expone un retrato de Felipe II d'Espanya. I és un retrato del siglo XVI, coetáneo a las murallas. Entonces, al mirarlo, digo, este cuadro me suena un montón. Y es igual que un cuadro que está en el Prado de Tiziano Vecello, que es Felipe II con armadura. Entonces, pregunté a los paradores a ver de dónde había salido este cuadro y me dijeron que venía del Parador de Lerma. Uh-huh. El Parador de Lerma se construyó en la época de Felipe III. Y entonces decidieron que este cuadro de Felipe II, que es realmente el promotor de las murallas de Ibiza, pegaba más en nuestro parador. Y ahora tenemos un cuadro que no se sabe si es una copia o una réplica.
Vale.
Pero bueno, tenemos un cuadro que se hizo al mismo tiempo que el cuadro de Tiziano, que no sabe, bueno, yo te sabe si es de Tiziano, yo que sé, ya sería como una increíble, pues lo tenemos ahora mismo en la sala del Polvorín.
I a més de pintura històrica, també hi ha escultures dins del conjunt.
Sí, en la época de... En el siglo XVIII se construyeron otras estructuras en el recinto. Y las uh-huh. hizo Simón de Poulet, un ingeniero militar. Y justo en una hornacina hay un San Antonio de Padua, que está con un niño y con un libro. Y entonces esta iconografía es muy característica de la escultura barroca. Uh-huh. Entonces lo tenemos allí, pues mira, del siglo... Es de finales del siglo X... No, desde finales del siglo XVIII, exacto.
I a més de l'arquitectura, el Parador també incorpora art contemporani, no? Com s'ha integrat dins d'aquest espai històric?
Pues tienen un proyecto, el Parador, increíble, un espacio artístico contemporáneo que tenemos. Grabados de Joan Miró, tenemos esculturas... Hay una escultura que es muy chula, que es un rostro, ¿vale? Uh-huh. Una cabeza. Y esta obra se llama Under Construction, de Samuel Salcedo. Luego tenemos una Venus de Leo Callard. Unos nadadores que están en la piscina, se llama The Swimmers, de Rodrigo Romero. Hay cuadros de Manu Iranzo, Mar de Textura, Tierra Incógnita, de Nuria. La verdad es que es una preciosidad, es como si estuviéramos en un museo.
Sí,
la también. Verdad. Maravilloso.
Y también hay fotografía artística.
Sí, hay fotografía artística como un tríptico del Cabo Quintrés, de Juan Usle, la verdad, y... Otra fotografía de Subirats, también, de Ibiza. La verdad es que es un espacio maravilloso, es una galería de arte contemporáneo dentro de un edificio histórico. Lo han hecho muy bonito, se han sabido fusionarlo muy bien.
I per acabar, pel que fa a la protecció del patrimoni, quin tipus de protecció té aquest conjunt?
Pues el Castillo y la Almudaina forman parte del Conjunto Histórico de Dalvila, que ya fue declarado de Bien Interés Cultural en 1969. Dentro del conjunto, algunos edificios tienen protección específica, como la Torre del Homenaje, la Casa del Gobernador y la Sala de las Voltas. Además, todo esto forma parte de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Biodiversidad y Cultura, del 1999, o sea que está más que protegido.
Per tant, visitar aquest espai és també fer un recorregut per la història de l'art.
Exactamente, porque en el Castillo y la Almudaina podemos ver arquitectura medieval, elementos góticos, construcciones renacentistas, los orígenes de la ciudad y el arte contemporáneo, todo en un mismo espacio.
Idò, moltíssimes gràcies, Matilde Lladó, per aquest recorregut pel castell i la Almudaina d'Eivissa. Mos trobàvem el mes que ve.
Muchas gracias.
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
¿Cómo hacen las olas? Me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote del mar. siguiente no queda sol, nadie va a estar mal. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás. Un barco me cuenta que se acabó. Paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, por más sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena parar.